Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Va parlar Yolanda Díaz i no va pujar el pa, però sí que van baixar les accions d'Aena. Al segle XXI s'ha d'anar amb peus de plom a l'hora d'explicar les històries, perquè si no entres en un laberint de difícil sortida. Jordi Évole va entrevistar brillantment Yolanda Díaz i uns dies després ho feia amb Maruja Torres. Quan li van preguntar a la Maruja per Yolanda Díaz, ella li va respondre a l'Évole: que deje de ser tan empàtica perquè se passa tot el dia riendo. És veritat, preferim gent que rigui a gent que estigui emprenyada, això és cert. Ara bé, hauríem agraït que davant de tanta sacsejada social hi hagués hagut més explicacions. No és comprensible que l'esquerra que sempre s'explicava, la de Podem, ara tingui una lideressa que no accepta preguntes a la roda de premsa i que dona entrevistes en comptagotes. Sort en té de la Guàrdia de Corps catalana amb Urtasuns i Colaus, que li salven la papereta i expliquen allò que ella no fa. Colau ho va fer abans, Urtasun sempre després. Mentrestant, avui Pablo Iglesias a l'Ara plora per la ferida. Irene Montero deia ahir que ells no en sabien res del pacte acordat amb el PSOE i Ione Belarra callava. Sumar ahir va restar amb els seus, però sí que va aconseguir ser aplaudida per la claca habitual mentre la jefa es feia un embolic parlant dels avions i dels trens i quedant-se amb els titulars en una mesura tan imponent, contundent i a la vegada polèmica com la reducció horària de la jornada laboral. No hi va haver explicacions, una presentació sense preguntes, somriures, molts somriures, dientes, dientes, dentes, com deia la Pantoja. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, la peu de terra, que és dimecres 25 d'octubre del 2023.
I avui comencem el dia amb força núvols, però s'obriran clarianes a mesura que avanci el matí, amb vent, sobretot al centre i al sud del país, amb més fresca ara i un migdia més càlid que ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hi ha dos accidents actius a la xarxa viària, un a l'AP7 entre Sant Cugat i Mirassol en sentit Tarragona, amb cues que arriben ja als 6 quilòmetres en sentit sud, i l'altre a la C31 al Prat de Llobregat arribant a Barcelona, també amb un carril tallat i ara més de 3 quilòmetres de congestió.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món, amb CaixaBank. L'acord entre el PSOE i Sumar tensa les costures dins l'espai polític de Yolanda Díaz i treu de polleguera els partits independentistes, claus perquè la investidura de Pedro Sánchez no s'encalli. El president del govern d'Espanya i la seva vicepresidenta se'ls ha obert dos fronts. D'una banda, Podem es queixa que els hagin deixat al marge de la negociació i amenacen de despenjar-se d'un pacte que entenen que s'ha quedat curt. I de l'altra, Esquerra, Junts per Catalunya o el PNB recorden al PSOE i Sumar que l'acord que hi van presentar serà paper mullat si no negocien amb ells per aconseguir el suport al debat d'investidura. Els han emprenyat, sobretot, la posada en escena de l'entesa en un acte ahir al migdia al Museu Reina Sofia de Madrid que va servir perquè Pedro Sánchez i Yolanda Díaz despleguessin el seu programa de govern. L'agenda de l'executiu de coalició que volen reeditar gira entorn d'una reforma profunda dels drets laborals amb dues grans fites: la reducció de la jornada a 37 hores i mitja i l'ampliació de permisos diversos, com el permís de paternitat. I l'altra mesura que també ha aixecat polseguera és la prohibició dels vols que es puguin substituir amb un trajecte en tren de menys de 2 hores i mitja. És un pacte que, com dèiem, no satisfà els partits independentistes, els partits nacionalistes bascos, ni tampoc a Podem. Els de Ione Belarra es queixen que no tenia la informació del text i amenacen de dinamitar la investidura de Pedro Sánchez. Asseguren que ni el PSOE ni Sumar els han tingut en compte per aquest acord de governabilitat. Reclamen que se'ls escolti i que Irene Montero repeteixi com a ministra. Té més dades des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Podem és molt contundent contra el pacte de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz. Asseguren directament que se'ls ha apartat de la negociació. A Irene Montero se li entenia tot.
No tenemos información del detalle del acuerdo. Cuando leamos el documento les podremos hacer una mejor valoración.
Justament Pablo Fernández de Canal Red reclamava que cal insistir perquè Montero sigui ministre en el proper govern.
Si Joan Ebrarra no hubiese habido una ley de vivienda en la anterior legislatura, si Irene Montero no hubiese habido una ley solo sí es sí o una ley trans. Para Podemos es muy importante que tengamos ministerios.
Com que Podem ara mateix té 5 diputats al Congrés, podria bloquejar una possible investidura de Pedro Sánchez.
La mala maró entre Sumar i Podem és cada vegada més evident. Hi ha un article avui al diari Ara, de Pablo Iglesias, el secretari, exsecretari general de Podem, que ha clavat una plantofada amb la mà plana a Ada Colau per les seves declaracions ahir a Ràdio 4. Qui va ser alcaldessa de Barcelona amenaçava Podem de retirar-los els fons que rep el partit si es despengen del pacte i bloquegen la investidura.
Es va signar un acord per anar junts a les eleccions. I gràcies a això té una compensació econòmica que, t'he de dir, és molt superior al que li correspondria per la representació directa electoral que té. Si trenca l'acord, el trenca totalment. Però crec que no guanyaria res Podemos.
Doncs bé, d'entrada, Pablo Iglesias diu que aquesta amenaça no és real i l'atribueix, atenció, frustració autoritària que pateix Ada Colau, perquè li agradaria manar, diu, però ja no pot. A més, Pablo Iglesias posa en dubte que depengui d'ella decidir si serà o no serà ministra, com també li explicava ahir a l'entrevista amb la Gemma Nierga.
No crec que la mateixa persona hagi d'estar sempre a tot arreu. Crec que això forma part d'una inèrcia, d'una política antiga, no? En què si has sigut alcaldessa ara et toca ser ministra. No crec, jo no crec en aquesta, en aquest discurs lineal.
Per tant, si li proposen, dirà que no.
Jo sempre he dit que no vull ser ministra. En tot cas, els ministeris ja arribaran després de la investidura. Evidentment, els comuns crec que podem aportar moltíssim. Mm-hmm.
A l'article, Pablo Iglesias caricaturitza les paraules d'Ada Colau i qualifica de surrealista que, si no acaba sent ministre, faci veure que és perquè no ho vol. A més, l'exlíder de Podem també sosté que les crítiques entre partits d'esquerres haurien d'estar exemptes d'amenaces i respectant l'autonomia de les diferents formacions. Aquesta picabaralla que comença a ser cruel entre Sumar i Podem és especialment estrident, però no mitiga l'enrabiada també de l'independentisme amb l'acord de Sánchez i Yolanda Díaz, que es van presentar ahir. Adverteixen al PSOE que s'ha de posar les piles si vol que Pedro Sánchez repeteixi la Moncloa. Creuen que el pacte entre el president del govern d'Espanya i la seva vicepresidenta ja estava fet i el record d'anar tots dos que la part més important és la negociació amb els independentistes i que tenen la clau de volta de la investidura. La Generalitat també té la mosca al nas i estudia amb lupa el text de l'acord per assegurar-se que no envaeix competències, informa Adrià Santasusagna.
A Palau no veuen massa transcendent l'acord entre el PSOE i Sumar i avisen que sense amnistia, referèndum i millores com el traspàs de Rodalies o reduir el dèficit fiscal no donaran suport a Pedro Sánchez. Queda poc perquè acabin els terminis i per això la portaveu Patricia Plaja posa pressa als socialistes.
Aquest és un pas que evidentment es donava per descomptat però que serveix de poc, és paper mullat si no es tanquen els acords d'investidura i els compromisos en Catalunya i d'això encara són lluny.
I afegeix que la Generalitat no pensa pagar de la seva butxaca les mesures que han anunciat el PSOE i Sumar.
Estarem molt atents que no hi hagi cap intent d'invasió de competències i també que cada mesura que suposi més despesa a la Generalitat sigui compensada com toca. És a dir, si alguna de les mesures acordades suposa una despesa afegida a la Generalitat, evidentment això caldrà compensar-ho d'alguna manera.
Tot i això, el govern demana discreció per aprofitar aquesta oportunitat històrica i arribar a un acord amb l'Estat.
El PNB comparteix la preocupació de la Generalitat. Els nacionalistes bascos també sospiten que l'acord podria envair competències i exigeixen respecte per l'autogovern d'Euskadi. Tot plegat fa molt evidents les esquerdes, el bloc que hauria d'investir Pedro Sánchez i, és clar, el PP i Sucapà. No se'n passa la sanificació d'ahir entre el PSOE i Sumar i els avisa que qui té la paella pel mànec és Carles Puigdemont. Per això Alberto Núñez Feijóo torna a demanar a Pedro Sánchez que aclareixi què farà amb l'amnistia, que és l'exigència principal dels partits independentistes.
Todo lo que quiere hacer este gobierno sigue dependiendo de partidos que ni siquiera creen en España. Que no nos distraigan con su pirotecnia y aclaren de una vez a los españoles cómo están las negociaciones con el independentismo catalán y a cambio de qué están buscando los votos del independentismo catalán.
En qualsevol cas, ahir també tant Pedro Sánchez com Yolanda Díaz donaven per feta la feina i també la investidura.
Este gobierno de coalición progresista, al cual le daban dos días, y hemos estado 5 años, y vamos a estar otros 4 años más, ha devuelto el impulso reformista, querida Yolanda, la paz social, la estabilidad a la vida política española.
i, com dèiem, l'acord inclou un programa molt ampli amb una reforma profunda de tots els drets laborals, des de la reducció de la jornada fins a l'ampliació de permisos, passant per la regulació del salari mínim interprofessional, tot plegat amb la promesa d'arribar a la plena ocupació d'aquí a 4 anys. Però el pacte també incorpora mesures pensades per protegir el medi ambient i per preservar els serveis públics, com l'educació, la sanitat o la cura de la gent gran. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Són 230 mesures en aquest programa per 4 anys. El paquet més important a l'àmbit laboral.
Una segunda ola de derechos laborales.
Reducció de la jornada laboral, 38 hores i mitja l'any que ve, 37 i mitja a partir del 2025. L'acord preveu la plena ocupació, atura el 5% a 4 anys vista, inclou pla de xoc per l'atur juvenil i endurirà les indemnitzacions per acomiadaments. També allarga els permisos de maternitat i paternitat a les 20 setmanes.
Vamos a impulsar una transición verde.
El pacte situa el medi ambient com a política central, gratuïtat del transport públic a Rodalies de manera indefinida i reducció de vols curts, vols domèstics, on hi hagi alternativa amb tren per sota de les 2 hores i mitja.
De que aún quedan muchísimas injusticias por resolver y cotas de bienestar que alcanzar.
Reforç de la sanitat, s'anuncia una llei per acabar amb les llistes d'espera i a l'àmbit educatiu hi ha el compromís de climatitzar totes les escoles i centres de gent gran a l'hivern i a l'estiu.
Todo esto no sería posible sin un gran acuerdo fiscal.
Com es paga això? Compromís per una pujada de l'impost de societat, es volen recaptar 10.000 milions més cada any i convertir en definitius els impostos a bancs i energètiques. També s'anuncia nou sistema de finançament autonòmic.
És un acord que ara haurà de ratificar la militància socialista i que, per cert, no diu ni piu sobre l'amnistia. De fet, ahir ni el president espanyol ni la seva vicepresidenta no en van parlar. Pedro Sánchez només va fer referència a la necessitat de potenciar la convivència. Res més, i és que tant el PSOE com Sumar consideren que això s'ha de discutir en altres taules de negociació. De tot plegat, escoltem el comentari que posa el director d'Infolibre i col·laborador del món RAC1, Daniel Besteiro.
¿Se puede hablar de algo más que de la amnistía? Esta es la pregunta tras el acuerdo de coalición anunciado ayer. Vamos con las tácticas. Yolanda Díaz quiere reivindicar su papel en la potencial coalición de gobierno. Y Pedro Sánchez está encantado de que se hable de políticas sociales, básicamente de que se cambie de tema. Vamos con el fondo. Un gobierno puede estar condicionado por la amnistía, sí. Pero un gobierno es mucho más, es economía, empleo, son políticas sociales, es igualdad entre hombres y mujeres, clima, es progresividad fiscal. Nadie duda de que el voto de Esquerra y Junts per Catalunya será imprescindible, pero al menos durante 5 minutos se ha hablado de si tendremos una hora más al día para hacer deporte o conciliar, o si las guarderías deberían ser gratuitas. Bienvenido sea un debate sobre políticas públicas. Ojalá tuviéramos más, muchos más. Ojalá los tuviéramos todo el tiempo.
Però tornem-nos en una de les mesures que més han sorprès d'aquest pacte. Yolanda Díaz l'anunciava d'aquesta manera.
El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren.
La veritat és que Yolanda Díaz es va fer un embolic i ho va explicar molt malament. En realitat volia dir que sí que s'han d'acabar els vols que tinguin una alternativa en tren de menys de 2 hores i mitja. El text de l'acord no es parla d'eliminar-los, sí de rebaixar-los. Tornarà a Madrid, Jordi.
Sí, l'acord diu textualment que s'impulsarà la reducció de vols domèstics en les rutes que ja existeixi alternativa ferroviària amb una durada menor a les 2 hores i mitja. Això a priori elimina el pont aeri. Hi ha una excepció, que és en els casos de connexions amb aeroports hub que enllacin amb rutes internacionals. A la pràctica, per tant, es potenciarà que qualsevol trajecte a Barcelona-Madrid es faci amb tren, però amb l'excepció de vols que tinguin connexió. Quan ja factures maleta al Prat, per exemple, i has de passar per Barajas per agafar un altre vol i sortir a Espanya. Amb màniga ampla, això també pot afectar el Barcelona-València. Ara els trens triguen 2 hores i 3 quarts. A Madrid hi hauria fins a 6 rutes afectades. La reducció dels vols domèstics al Prat és un dels motius pels quals l'Ajuntament d'Ada Colau es va oposar sempre a l'ampliació.
Ecologistes en Acció ha calculat que la mesura afectaria uns 24.700 vols l'any a tot l'estat, tot i que el gruix es concentraria a la línia Barcelona-Madrid. De fet, si aquesta prohibició tira endavant, el pont aeri, que ja pràcticament és història, ho seria encara més. Tot i això, Ecologistes en Acció considera que la mesura es queda curta i demana fer un pas més. Pronostica que Espanya podria reduir gairebé el 10% de les emissions de CO2 que generen els avions si es batessin els vols interns que es poden substituir per trajectes en tren de menys de 4 hores. En aquest cas, s'eliminarien fins a 11 rutes aèries i l'estalvi seria el doble. es nolejarien 50.000 vols menys cada any i es deixarien d'emetre 300.000 tones de CO2. Entre les rutes que veuen prescindibles ecologistes en acció, n'hi ha dues que passen per Catalunya. Són Barcelona-València i Barcelona-Madrid, que és la connexió que més emissions genera amb 15.000 vols anuals. En declaracions a RAC1, el portaveu d'aquesta ONG d'ecologistes en acció, Pablo Muñoz, creu que posar el límit en 2 hores i mitja de tren és poca cosa.
Un límite de 2 horas y media no es lo suficientemente ambicioso y no sería lo suficientemente efectivo en cuanto a impactos. Por otro lado, creemos que las 4 horas es un umbral razonable, digamos, a efectos de la calidad del servicio para los usuarios y las usuarias. Por otro lado, las características de la red permiten un potencial de eliminación de rutas aéreas muy interesante.
Però, malgrat les queixes dels ecologistes, la proposta ja ha tingut la primera conseqüència concreta. Aena, que és l'empresa que gestiona els aeroports de l'Estat, s'ha fotut una petita patacada a la borsa. Ahir va arribar a caure gairebé un 6%, tot i que al final va frenar el descens i es va quedar per sota el 2,5%. Ja hi ha països al nostre entorn que han tirat endavant una mesura com aquesta abans que Espanya. França va ser el primer país d'Europa en prohibir els vols que tinguessin connexió alternativa amb tren en menys de 2 hores i mitja. Ho va aprovar el maig i ha resultat ser més simbòlica que eficaç per reduir les emissions de CO2, perquè les rutes aèries cancel·lades només van ser 3 a tot França. En té més detalls des de París, la Marta Casagolda.
De les 100 rutes d'avió internes que hi ha a França, només 3 van ser afectades per la prohibició dels vols nacionals amb trajectes que es puguin fer en menys de 2 hores i mitja amb tren. Les 3 des de l'aeroport de París-Orly, amb destins a Lió, a Nantes i Bordeus, i el més curiós del cas és que 2 d'aquestes rutes havien estat prèviament cancel·lades per Air France per l'alta competència amb el tren d'alta velocitat. Feta la llei pel govern francès, feta també la lletra petita amb molts condicionants que fan que, de moment, l'aeroport principal de París, Charles de Gaulle, no tingui cap ruta interna prohibida per la norma. Per tot plegat, l'estalvi de les emissions de CO2 es calcula que té un efecte molt limitat. Segons la Direcció d'Aviació Civil de França, el sector aeri emet 23 milions de tones de CO2 a l'any i l'estalvi sense aquests vols és de 55.000 tones, és a dir, d'un 0,23%, una xifra molt allunyada de la proposta ciutadana inicial d'on va sorgir la mesura que el govern ha adoptat. Les organitzacions ecologistes demanen anar més enllà i prendre seriosament el tema i no fer com el futbolista estrella del PSG, Mbappé, a qui li va agafar un atac de riure ara fa un any quan un periodista li va preguntar si l'equip es plantejava fer els trajectes curts amb tren i no amb avió.
Tot plegat, escoltem en el comentari que signa el director adjunt de La Vanguardia i col·laborador del Món RAC1, Enric Sierra.
El trasbassament de passatgers de l'avió al tren en el trajecte del pont aeri entre Madrid i Barcelona demostra que els ciutadans trien de forma natural l'opció més competitiva, còmoda i neta, quan l'oferta de transport és adequada. Tant és així que la connexió en alta velocitat Barcelona-Madrid ja voreja la plena ocupació, tot i l'augment de trens i companyies. Per tant, l'anunci de clavar-li l'estocada als vols de curta durada quan tenen una alternativa en tren no canviarà gaire les coses, perquè, de fet, la immensa majoria de la gent ja ho fa. El problema ve quan es vol imposar una limitació ambiental sense tenir una alternativa eficaç, cosa que passa cada dia a l'entorn metropolità de Barcelona. Només cal escoltar la informació del trànsit i del transport públic cada dia per constatar que ni el tren ni el bus són una opció per la baixíssima fiabilitat i la seva saturació. Benvingudes siguin les mesures sostenibles, sempre i quan es facilitin alternatives. Si no és així, els anuncis són només cosmètics, i si no, que li preguntin als usuaris que avui viatgen a València en tren des de Barcelona.
Efectivament, i un altre dels punts de l'acord que ha suscitat més debat és la reducció de la jornada laboral sense que comporti pèrdues de sou. El pacte preveu que redueixi 38 hores i mitja setmanals al 2024 i 37 i mitja al 2025. Doncs bé, aquest punt ha agafat a contrapeu sindicats i patronal. La COE creu que tindrà un impacte negatiu en l'activitat empresarial i critica que s'hagi tancat un acord sense tenir en compte els agents socials. La COE obre la porta a explorar noves fórmules per repartir el temps de treball i el temps d'oci i descans, però defensa que en cap cas ha de ser una imposició legal, perquè això sortirà car a les empreses. A la mateixa línia, PIMEC creu que perjudicarà especialment les petites i mitjanes empreses. La seva responsable de Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva, Ariadna Guixé, posa aquest exemple.
Per a aquells sectors d'activitat que hagin de garantir una obertura o una atenció al públic que superés la jornada laboral de 37 hores setmanals de mitjana, on si es vol continuar amb la mateixa atenció, resultarà necessari cobrir la reducció de jornada amb la contractació de noves persones, amb el conseqüent cost que això comportaria.
Els sindicats, en canvi, veuen la mesura inicialment amb bons ulls i confien que sigui possible arribar a un acord amb els empresaris. Montse Martí.
El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, i de Comissions Unai Sordo confien que la COE s'obri a negociar, tot i que en un primer moment s'hi posin d'esquena.
Seguramente que la primera reacció no va ser una reacció muy positiva, espero que sea lo suficientemente abierta como para que nos permita iniciar ese proceso de negociación.
Los mismos que pronosticaban el fin del mundo y de la humanidad por subir el SMI un 47% son los que van a decir que una reducción del tiempo de trabajo va a traer las siete plagas de Egipto a la economía española.
Els sindicats asseguren que la manera de reduir la jornada laboral és rebaixar el límit màxim d'hores treballades al cap de l'any. Actualment l'Estatut dels Treballadors estableix aquest límit anual a les 1.826, que equival a aquest màxim de 40 hores la setmana. A la pràctica, fruit de la negociació als convenis, la majoria d'empreses, però, han reduït ja aquesta jornada laboral per sota del màxim permès, per exemple, donant més dies festius als seus treballadors. És una manera, però els sindicats asseguren que n'hi ha moltes més enllà de la setmana laboral de 4 dies.
De fet, a Europa la jornada laboral ja és de 37 hores i mitja, de mitjana. Els treballadors que fan una jornada laboral més reduïda són els dels Països Baixos, 33 hores per setmana, a l'altre extrem hi ha Sèrbia, Romania i Polònia, que estan per damunt de les 40 hores setmanal. Aviam què diu les ràdios de Madrid de l'acord entre el PSOE i Suma. A la Ser Àngels Barceló aplaudeix que l'acord abordi millores socials que faran més fàcil la vida ciutadana i es pregunta si els independentistes es podran permetre no donar suport a aquest pacte.
Sin esos hipotéticos socios, la agenda social diseñada por socialistas y Sumar quedará en un cajón. Y eso que hay cosas interesantes, aunque las hay también, de complicada aplicación. Una agenda que confirma el perfil izquierdista del gobierno. Como declaración de intenciones estuvo muy bien. Y como decíamos ayer en el abierto, por fin el debate va de cosas que afectan a los ciudadanos. Y está bien, porque va la vida de la gente en ello. Y esta es la gran pregunta para los independentistas. ¿También se pueden permitir este país renunciar a estas mejoras sociales a cambio de una medida que sí puede que traiga la concordia, pero que al final va a beneficiar sobre todo a alguien que proclamó la independencia mintiendo a todos los que le seguían ciegamente y se fugó en el maletero de un coche?
Carlos Herrera, la COPE, creo que el acord no es más que propaganda y el acta de ahí una performance.
Con ocurrencias, con disparates que tienen un precio. Claro que tienen un precio. Y sabe, ¿quién va a pagar ese precio? Sí, sí, usted. Así que saboree tranquilo el café, conduzca tranquilo por el atasco, sabiendo que usted va a pagar las ocurrencias de la reunión de ayer, o de la presentación de ayer, o del pacto de ayer. Que era teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, acto de propaganda, en fin, ya no sé cómo, un acto para presionar a Puigdemont.
I a Onda Cero, Carlos Alsina també ho considera un acte de propaganda i critica que les mesures poden quedar en paper mullat.
Para tener acto de promoción, con sala reservada en el Museo Reina Sofía, con cartelería y con aluvión de políticos invitados, para eso hay que pactar algo más que el apoyo a la investidura. Hay que pactar un gobierno de coalición.
Querido Pedro.
Querida Yolanda.
O sea, lo que ya estaba pactado. Y hay que publicitar con la solemnidad que el acontecimiento no merece un programa de gobierno de tropecientos puntos, presentados, fíjese, como compromisos de gobierno. Claro, pero son compromisos que están sujetos, porque esto ya lo hemos aprendido, ¿no? Están sujetos a los cambios de opinión de los políticos que firman ese documento.
Y Federico Jiménez de los Santos, doncs a E-Radio, directamente insulta a Yolanda Díaz y también le toca el rebre al presidente Puigdemont.
¿Cómo posar? Él de azul y ella de ese rojo, que debe pensar que le sienta bien hasta que habla. Claro, cuando habla, pues se demuestra la lerda que es. Es que no se puede ser más tonta. Es que comete faltas de ortografía orales. Dice, no, eso no puede ser. En ella es posible. Todo es posible. ¿Y esto qué no va a pagar? ¿Las empresas? ¿Con qué dinero? Si estamos en una situación de crisis. Con ninguno, más paro. Y lo anuncia como un gran logro. Claro, como ella no trabajó nunca, ni su padre, ni los que le rodean. Pero todo depende del pastelero loco. Porque es el pastelero loco. O sea, el Napoleoncito de Waterloo. O simplemente del váter. Pues resulta que dice que no, pues es que no. Y entonces, ¿en qué quedará todo el numerito grotesco de la payasa de rojo y el payaso de azul? Pues en otra payasada más.
vespre. Esmorzat fort avui. Avui també en parlarem nosaltres. Aviam com han esmorzat l'Anna Gómez, el Xavi Domènech, el Ramon Rovira, el Ferran Casas i el Xavier Melero, la tertúlia del món a RAC. Altres temes a les 8:24. Alba Vergés hauria donat l'ordre d'aturar la vacunació contra la Covid als policies espanyols destinats a Catalunya. És el que demostrarien un seguit de whatsapps que ha portat la defensa dels doctors Josep Maria Argimon i Carmen Cabezas en un cas que semblava enterrat, però que a les últimes hores ha reviscolat. Anem a pams, potser recordareu que el desembre del 2020, en plena pandèmia del coronavirus, van començar a arribar les primeres vacunes d'AstraZeneca. Com que n'hi havia poques, s'havien de destinar només als serveis essencials, entre els quals hi havia, evidentment, el personal sanitari, però també cossos de seguretat i emergències com els Mossos, la Policia Nacional o la Guàrdia Civil. Al març del 2021, pocs mesos després que es punxessin les primeres vacunes, es va començar a immunitzar els agents dels Mossos, però no els policies espanyols destinats a Catalunya. Quin error es va donar? Doncs en aquell moment, el Departament de Salut, que tenia com a consellera l'Alba Vergés, va esgrimir que la delegació del govern espanyol a Catalunya no li havia fet arribar el cens de policies i guàrdies civils que treballaven a Catalunya. I també es va queixar que els agents exigissin no haver de sortir de la caserna per rebre la punxada. Però la policia sempre ho va negar, entenien que se'ls estava discriminant per motius ideològics i ja en aquell moment van portar el cas al Tribunal Superior de Justícia. Finalment els jutges els van donar la raó i van ordenar al Departament de Salut que els vacunés immediatament. De fet, la instrucció exigia prioritzar-los fins i tot si això implicava fer servir vacunes que haurien hagut de destinar-se a protegir col·lectius de risc com persones grans o immunodeprimides. Però el cas no es va acabar aquí i la policia destinada a Catalunya també van denunciar tota la cúpula del Departament de Salut per discriminació. La Generalitat, en canvi, veia en l'acusació una venjança dels cossos de seguretat de l'Estat contra el govern català per la tensió viscuda durant el procés sobiranista. Fos com fos, el cas havia quedat en via morta des de feia mesos, però hi va reviscular després que la Fiscalia demanés al TCJ que el reobrís. I quina està la gran sorpresa? Doncs que ho ha capgirat tot a les últimes hores, quan hem conegut aquesta cadena de whatsapps que assenyalen l'aleshores consellera Alba Vergés com la responsable que s'aturés la vacunació dels agents de la Policia Nacional Espanyola i la Guàrdia Civil. Si s'hi feien cas als missatges que ha publicat l'agència EFE, Alba Vergés sí que hauria ordenat que la vacunació de policies i guàrdies civils es fes després de la dels Mossos d'Esquadra. El 23 de març del 2001, la llavors consellera de Salut va enviar diversos whatsapps a Carmen Cabezas, que en aquell moment era la número 2 de Josep Maria Argimon, el secretari de Salut Pública. Ara bé, el missatge no és directament d'Alba Vergés, sinó d'una de les seves col·laboradores que deia parlar en nom de la consellera. I què deien aquests missatges? Doncs que Alba Vergés deixava ben clar que els policies no podien passar per davant de la resta de població, a diferència del tracte preferent que sí que es dispensava als Mossos d'Esquadra. La consellera autoritzava que es vacunés els agents de la resta de l'Estat, però demanava que es fes paral·lel a la gent gran. Carmen Cabezas ho va acatar, malgrat que no ho veia gens clar. Hem reproduït teatralment la conversa.
De moment hem decidit no continuar vacunant els essencials. Què fem en relació amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional? Crec que hauríem d'anar amb criteri d'edat. Com ho veus tu?
Crec que hem de fer-los tots, perquè si no hi haurà un problema de desigualtat amb altres comunitats autònomes i amb altres cossos de seguretat. I haurem d'anar més vegades als centres a vacunar-los.
Carmen, parlant amb la consellera i el secretari general, no veuen la vacunació de Guàrdia Civil i Policia Nacional en totes les edats. Veuen per franja de 60 a 65. Una altra vegada, la consellera demana parar la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. No ho podem argumentar, ho hauríem de parar.
Vosaltres maneu.
Això no vol dir que no ho reprenguem ben aviat.
Entenc que es demana que no es vacuni ningú d'aquests col·lectius?
No, els de 60 a 65 sí, com la resta.
La consellera demana parar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Aquest whatsapp és el missatge clau, el que apuntaria directament cap a Alba Vergés. De fet, posa en entredit la versió que fins ara ha mantingut. Fa un any i mig, en una entrevista al Món a RAC1, l'exconsellera defensava com van dur en terme la campanya de vacunació.
Jo em remeto als fets a una estratègia de vacunació que arriba a tothom i que, a més, es va demostrar ser un èxit. Per tant, tant per policies nacionals, guàrdies civils, com per tots els col·lectius essencials, com per la població en general.
També llavors secretari de Salut Pública, el doctor Josep Maria Argimon, havia insistit fins ara que totes les decisions es van prendre en criteris sanitaris. Ho deia en roda de premsa el maig del 2022.
Nosaltres no discriminem mai, ni per raons d'edat, ni de gènere, ni de creença, ni de res. És igual si és un mosso com si és un guàrdia civil. M'importa un rava quina és la professió que tenen.
Doncs bé, Ara aquests whatsapps aportats per Argimon i Cabezas posen Alba Vergés en el punt de mira i s'accessen al cas perquè fa només uns mesos el TCJ va descartar de totes que l'exconsellera Alba Vergés hagués tingut res a veure en tot això. Ara, en canvi, la Fiscalia ja ha demanat al jutge instructor que enviï aquest nou material a l'alt tribunal, que és l'únic que pot investigar Alba Vergés, perquè ara ella és vicepresidenta del Parlament de Catalunya i, per tant, està aforada. També en alça la veu algunes associacions de la Guàrdia Civil i de la policia, considerant que queda totalment acreditat que Alba Vergés va donar l'ordre de retardar la seva vacunació i l'acusen de prendre decisions moguda per l'odi i de practicar una violència política extrema contra els agents espanyols. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador de la Mona RAC1, Pere Cullell.
El cas dels whatsapps de sanitat té tots els ingredients per engruixir el vodevil polític que s'està vivint a Catalunya en els darrers anys i que, lluny de trobar una sortida digna i equilibrada, no fa altra cosa que sumar un despropòsit darrere de l'altre. Tot sembla apuntar que l'exconsellera i actual vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, haurà d'entretenir-se a explicar el perquè d'aquesta negativa a vacunar els agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, tot i que altres membres del seu gabinet volien fer-ho. Quin sentit polític tenia aquesta discriminació amb la que només es podia generar un greuge innecessari? Aparentment, cap. Ara el fiscal ja ha demanat que es remeti la causa al TSJC i aviat tindrem un altre polític català trepitjant els tribunals per una acció que, si no s'explica bé, sembla més una rebequeria que allò que en deien una jugada mestra. I com a traca final s'ha de valorar que qui presenta els whatsapps, Josep Maria Argimon, tot i que figura com a independent, va ser proposat per Junts, mentre que Alba Vergés és d'Esquerra Republicana. No ens cal buscar adversaris a fora. La credibilitat l'estem perdent des de dins.
Dos quarts de nou clavats. L'amnistia continua generant discrepàncies entre els magistrats. L'exemple més clar vam veure ahir en un fòrum de justícia que es va fer al Col·legi de l'Advocacia de Madrid, on dos exalts càrrecs del Tribunal Constitucional van expressar posicions contràries. L'exvicepresidenta de la Cambra, Encarnación Roca, assegurava que el govern espanyol cada cop té més temptacions de saltar-se les normes constitucionals i comparava l'amnistia als independentistes amb els casos de corrupció. Escolteu el que es deia. Escolteu el que recull.
Porque eso de la amnistía parece que solamente sea para un grupo de personas y iría en contra del principio de igualdad. Porque claro, si amnistían a un señor por haber cometido un delito en aquel momento de sedición, ¿por qué no a los señores de la Gürtel? ¿Por qué no a Urdangarín? ¿Por qué no?
En canvi, l'expresident també del Tribunal, Pasqual Sala, defensava que l'amnistia tindrà encaix dins de la Constitució sempre i quan es faci amb l'objectiu de garantir tota convivència.
Para conseguir precisamente el cumplimiento de una de las finalidades de la Constitución, la primera, según dice su preámbulo, garantizar la convivencia ciudadana dentro de la Constitución y de las leyes, pues puede naturalmente aprobarse una, creo yo, por una ley, siempre y cuando sea este el motivo.
Carai. Sala, a més, defensava l'encaix de Catalunya-Espanya, que és un problema nacional, i obria la porta a modificar la Constitució. Doncs bé, qui no en té prou amb l'amnistia per investir Pedro Sánchez és el Consell de la República. Aquesta organització presidida per Carles Puigdemont ha votat a favor de bloquejar la investidura del candidat socialista. Aquesta opció ha obtingut gairebé el 75% dels vots en la consulta que han fet a les bases. Això sí, hi ha votat poc més d'un 4% dels afiliats. Això són unes 4.000 persones. I més enllà de l'amnistia, l'altra línia vermella dels partits independentistes per les negociacions amb el PSOE és el català. Ara, Junts per Catalunya posa pressa al govern d'Espanya perquè fixi ja una data perquè el català sigui oficial a Europa. Els de Carles Puigdemont ho diuen quan falten poques setmanes perquè s'acabi el termini per la investidura. Mentrestant, el govern d'Espanya assegura que s'està avançant i confia que el Consell de la Unió Europea ho aprovi aviat, tot i que evita posar terminis. Després que el Consell no arribés a cap conclusió, ja només queda una oportunitat perquè el català, juntament amb el gallec i amb el basc, puguin ser oficial abans de la investidura. La reunió del 15 de novembre a Brussel·les. Enviada especial de RAC1 a Luxemburg, Laia Colomer.
Sí, almenys de portes en fora el govern espanyol és optimista, malgrat que ahir no es prengués encara cap decisió. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, va assegurar que les converses avancen, que fins i tot algun país s'hi va posicionar obertament a favor i davant dels temors d'alguns països que això pogués obrir l'aixeta també altres llengües. Álvarez planteja ara que quedi ben clar que la hipotètica reforma només afectaria el català, el basc i el gallec.
La reforma proposta se circunscribe exclusivamente al caso de España, dado que cumple unos requisitos únicos en la Unión. Y por tanto, otras lenguas no podrán ampararse en esta reforma si el Estado miembro
no lo desea.
Aquesta és la tercera oferta d'Espanya per intentar convèncer la resta de països després d'haver-se compromès ja a pagar el cost dels traductors i de proposar començar el desplegament pel català.
Mentrestant, la resta de països reconeixen que la proposta espanyola s'està treballant, tot i que demanen més temps. Fins i tot Letònia rebaixarà el to després que a primera hora del matí digués que l'oficialitat del català no era cap prioritat, Laia.
Sí, exacte. Just abans d'entrar a la reunió, el ministre d'Exteriors letó, Krijanis Kariņš, del Partit Popular Europeu, deia això.
No crec que ampliem el nombre de llengües oficials de la Unió Europea a hores d'ara. No crec que ara mateix sigui el tema número 1 que haguem de debatre. Tenim moltes qüestions sobre la taula, la geopolítica i la posició estratègica d'Europa en el futur. Això és amb el que hem d'invertir el temps.
A la sortida, però, el to era ben diferent. De forma molt breu va confirmar que s'hi està treballant.
Hi ha una proposta d'Espanya que s'està avaluant. Aquí estem.
Altres delegacions com Finlàndia també havien demanat més informació, però confiaven en les explicacions del Bares per aclarir dubtes. En general, a la sortida, algunes delegacions explicaven que s'havia avançat en les converses i s'emplaçaven a seguir treballant.
I encara relacionat amb el català, atenció, això que escriu avui Josep Martí a El Confidencial. Explica que Junts per Catalunya hauria demanat al ministre de Presidència, Félix Bolaños, que una part de la jura de la Constitució que farà la princesa Leonor dimarts que ve sigui en aquesta llengua. Segons Josep Martí, el partit de Puigdemont ho veuria com un gest cap a Catalunya. Malgrat això, el mateix Digital informa en paral·lel que la Zarzuela ja ha rebutjat la petició. El discurs de Leonor al Congrés serà íntegrament en castellà. Diuen que l'acte serà exactament idèntic al de 1986 quan va jurar la Constitució l'actual rei d'Espanya. Doncs bé, precisament amb motiu d'aquest acte, la revista Hola publica avui una enquesta sobre la princesa d'Espanya. El principal resultat és que 6 de cada 10 consideren que Leonor està preparada per ser una bona cap d'estat, però gairebé un 40% no saben valorar la feina que ha fet fins ara com a hereva de la corona. Més dades, els 6 de cada 10 enquestats estan convençuts que quan sigui reina ajudarà a millorar el paper de la dona en la política. Més de la meitat creuen que Leonor és un bon referent pel jovent i un 70% veuen positiu que la princesa hagi rebut formació militar. En canvi, gairebé la meitat no trobaria bé que Leonor tingués perfils propis a xarxes com Instagram o TikTok. L'enquesta la va fer Sigma 2 a finals de setembre a més de 2.000 persones. Quan parlàvem de llengua, atenció a l'última estracanada del govern de PP i Vox al País Valencià. Ara diu que vol descatalanitzar la llengua valenciana per poder-la valencialitzar. Com ho faran? Doncs canviant paraules en català normatiu per d'altres de col·loquials, que segons ells són els que es fan servir al carrer. Per exemple, volen substituir aquest per este. Agafar per agarrar. O feina per faena. Vaja, que volen fer oficials els barbarismes castellans. Han enviat un document a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua perquè estudia la proposta. Que el responsable de RAC1 al País Valencià, Neus Navarro.
Artista, taxista o periodista són substantius que la Generalitat Valenciana planteja es puguen utilitzar a partir de la revisió que estan fent dels criteris lingüístics amb què s'expressa l'administració. El conseller d'Educació va presentar dilluns un primer esborrany de la proposta a la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i s'ha compromès a estudiar amb atenció les modificacions proposades, tot i que aquestes hauran d'ajustar-se a la normativa oficial, com els va recordar. Entre les propostes incloure l'ús de la forma vos tant darrere com davant del verb, en comptes de l'ús, o fer servir la preposició per a, com a complement que indique finalitat o destinació en contextos i frases concretes. Les modificacions en què treballa el nou govern valencià afectaran també noms de localitats, abreviacions i ús de majúscules i minúscules. Des de l'executiu valencià es defen la proposta com una política lingüística de consens i s'acusa el govern anterior d'haver-se catalanitzat.
És a dir, una altra de les propostes és canviar el substantiu periodista acabat en va per periodista, acabat en bé. Realment és tot plegat surrealista. En fi, de tot plegat, escoltem el comentari que posa el cap de política de l'Agència Catalana de Notícies i col·laborador del món RAC1, Rafa Garrido.
S'imaginen vostès a un senyor de Sòria demanant castellanitzar el castellà? O a una senyora de París intentant afrancesar el francès o algú de Milà volent italianitzar l'italià? Doncs a la Generalitat Valenciana ara manen uns que volen valencianitzar el valencià. Com si utilitzar una paraula que es diu més a Dénia que Figueres o més a València que Amposta farà de la llengua més o menys correcta. El seu plantejament, amb una pudor de populisme blaver dels 90 que tomba d'esquenes, només es pot entendre si el fa algú que no parla valencià ni forçant-se. Perquè de tot el sainet, el pitjor és això, que volen canviar el model de valencià que utilitza la Generalitat, però el que no faran serà utilitzar-lo. Per cert, si vostès m'han entès perfectament, no és perquè jo sàpiga moltes llengües. A ma casa em van ensenyar a parlar i escriure així, i sóc d'un poble a tocar de la ciutat de València. Potser això les desmunta totes les tonteries secessionistes, que ja estarà bé la cosa, que no sé si els valencianoparlants podem aguantar més vergonya italiana.
Treu Hisenda hauria investigat polítics i periodistes crítics amb Cristóbal Montoro per ordre seva quan ell era ministre. És un cas que s'investiga dins la mateixa causa que, com us explicàvem la setmana passada, intenta demostrar si Montoro va fer servir les influències del ministeri per beneficiar les empreses clientes del seu exbufet. Doncs bé, abans d'ahir, el periòdico ja avançava que el jutge està mirant d'esbrinar si l'agència tributària hauria fet una inspecció a un periodista que havia destapat irregularitats amb el bufet del ministre del PP. I avui l'ABC li posa nom. Fonamentalment perquè aquest periodista és el cap d'investigació del diari ABC, Javier Chicote. Fins i tot assegura que hauria arribat a investigar també tota la seva família. Entre d'altres, Hisenda va inspeccionar sense motiu la seva dona, la seva filla, els pares, els germans i fins i tot l'àvia de la seva dona. També la petita empresa familiar que tenien i les propietats que Chicote va heredar quan va morir son pare. Tot i així no van trobar res. Mentrestant, nou capítol a la branca andorrana de l'Operació Catalunya. L'Audiència Nacional ha rebutjat indemnitzar els propietaris de la BPA, la banca privada d'Andorra, l'entitat que va acabar tancant per les maniobres i informacions falses de les clavegueres de l'Estat. La BPA demanava més de 140 milions d'euros al Banc d'Espanya per haver paralitzat la seva filial a Madrid i forçar així el seu final. Els jutges, però, diuen que el Banc d'Espanya va actuar correctament amb la informació que tenien en aquell moment. Benet Iñigo.
Amb la informació falsa que els comandaments de la policia van enviar a les autoritats nord-americanes, aquestes van fer una alerta vinculant la banca privada d'Andorra amb el blanqueig de capitals. Una alerta que va tancar-li les portes del sistema bancari i que va provocar la caiguda tant de la BPA com de la seva filial a Espanya, el Banc de Madrid. El Banc d'Espanya el va intervenir. Els propietaris d'aquests bancs reclamaven 140 milions de danys i perjudicis, entenent que aquella actuació va ser un error o bé una actuació malintencionada. Els jutges no entren en si la informació original era falsa, però sí que diuen que el Banc d'Espanya va actuar correctament davant les sospites i alertes que li arribaven.
Ha de descartar-se una actuació irrazonable, arbitrària o desproporcionada, sinó antes al contrari, razonada, razonable i proporcionada, atendides les circumstàncies concurrentes i la informació disponible en cada momento.
A l'Audiència Nacional li és indiferent la causa oberta a Andorra, que investiga justament les amenaces d'autoritats espanyoles de tancar la BPA si no els donaven la informació de líders independentistes. No accepta, doncs, els documents d'aquest cas que li han fet arribar.
Las sospechas de los querellantes sobre que tales supuestos actos delictivos pudieran ser el auténtico trasfondo de la decisión de intervenir Banco de Madrid no quedan constatadas en modo alguno en las resoluciones judiciales que se aportan, dictadas en un incipiente procedimiento penal seguido en Andorra, que no pueden condicionar lo que aquí se resuelve.
La sentencia encara es pot recórrer.
Un altre dels afectats per l'Operació Catalunya és el Sandro Rosell. L'expresident del Barça es fa creus que cap dels implicats en la seva causa hagi pagat pels 645 dies que va estar en presó preventiva injustament. I lamenta que ell mai ningú li podrà esborrar l'ombra de dubte que encara li plana. Rosell en va parlar ahir en un acte sobre els drets de les persones en presó provisional organitzat pel Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Informa Eudald Martínez.
Sandro Rosell no es va mossar la llengua, malgrat que entre el públic hi tenia una cinquantena d'advocats, juristes i fins i tot algun jutge. L'expresident del Barça admet que, més enllà de la duresa dels gairebé dos anys privat de llibertat, un any després de ser absolt, encara en paga les conseqüències socials.
I passats cinc anys, i amb tota la demostració, si tu preguntes, encara hi ha gent que et dirà alguna cosa haurà fet. I ja no m'ho trauré. Això és com la marca del Serrampió, tota la vida.
I assegura que recorrerà totes les vies judicials possibles perquè s'assumeixin responsabilitats.
Si estiguéssim al Col·legi d'Arquitectes i un arquitecte fes un pont que el fa malament i es cau el pont, li treuen la llicència. Per què aquestes persones segueixen exercint el càrrec? I promocionades.
En aquest sentit, Rosell es va mostrar convençut que acabarà absolt també de les dues causes que encara té obertes, el cas Negreira i la del trasplantament del fetge d'Erika Vidal.
I per cert que la justícia ha arxivat la querella que van interposar 8 dones contra un policia infiltrat en moviments socials a Barcelona. La gent va mantenir relacions sexoafectives amb elles per espiar l'activitat dels moviments socials. Aquestes dones el van denunciar pels delictes de tortura o contra la integritat moral. El jutge argumenta que les relacions van ser consentides i, per tant, no hi veu indici de delicte. 17 minuts i les 9 en punt del matí. D'aquí un moment ens anem a la guerra.
Porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un lugar.
A Bankinter trenquem les regles i llancem la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionària que combina l'interès variable i fix alhora en la proporció que triïs i des del primer dia. Informa't a Bankinter.com.
Perdona, posa'm una ensaïmada i un cafè.
El cafè curt o llarg?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
Ja sóc aquí. Quines ganes de conèixer't. Bon dia, Miami.
Good morning, Level. Welcome.
Leve la terra a Miami. Ara ja pots volar a la nostra nova destinació al millor preu i sense escales. Level. Fly your way.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Portelanosa. Peces de gran format, teixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Portelanosa. I ara del 13 al 28 d'octubre aprofita els dies Portelanosa amb descomptes molt especials. Portelanosa.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Però encara no t'has assabentat de l'ofertassa de Gestel? Ara amb Gestel t'emportes un Smart TV gratis. Sí, sí, tal com ho sents, gratis, amb fibra d'un giga i mòbil. Afanya't, que s'acaben, són els últims dies. Truca ja al 1510 i estrena un Smart TV gratis. Vinga, truca ja al 1510.
Saps que la gamma 100% elèctrica de furgonetes Mercedes-Benz ja està completa?
És cert això?
Sí, Evito, Sprinter i la nova E-Citan.
Genial!
I tant, furgonetes tecnològiques i fiables. Estalvies en combustible i tens els 4 primers manteniments inclosos. Aprofita ara les condicions especials per a instal·lar el teu carregador. Informa't en els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica Industriales, MB Motors i Autolica Tarragona.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc apostar al blackjack després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que t'està de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
Que no m'atreveixo a dir-ho? Mira si m'atreveixo.
Provant. Sabies que la poma és la fruita més completa, fresca i fàcil de menjar? És l'esnac perfecte i, a més, és boníssima. Si menges poma, fas esport, descanses i t'hidrates bé, t'ho dic jo. Deixa de cuidar-te com et cuides i cuida't com et cuida una poma. Campanya finançada per la Unió Europea.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Tres quarts tocats de 9 del matí, continuem els apunts aquí al món. RAC1. A Gaza, cada dia que passa els combats es tornen més sagnants. El setge de l'exèrcit israelià és més intens que mai. Només les últimes 24 hores han caigut sobre la franja més de 400 míssils. Una pluja de bombardejos mai vista des del començament de la guerra que ahir hauria deixat 700 morts, segons les autoritats locals. L'ONU està cada vegada més emprenyada amb aquests atacs i apuja el to contra Israel. La tensió entre les Nacions Unides i el govern de Benjamin Netanyahu és més evident que mai i ha arribat fins al punt que l'executiu d'Israel ha demanat públicament la dimissió del secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres. Per què? Doncs per aquestes declaracions.
Nothing can justify the deliberate.
Res no pot justificar la mort deliberada, els ferits, els segrests de civils o el llançament de míssils contra objectius civils. Els hostatges cal alliberar-los immediatament, sense condicions, i cal mostrar respecte per tots ells i les seves famílies. És important reconèixer també que els atacs de Hamas no surten del no-res. El poble palestí ha estat sotmès a 56 anys d'una ocupació asfixiant.
Aquest bon final en què explicava les motivacions de fons que van conduir, que poden poder conduir Hamas a atacar Israel el 7 d'octubre, són les que han indignat bona part de l'opinió pública d'Israel. Això malgrat que Guterres no només va renyar Israel per saltar-se el dret internacional il·luminatari. El secretari general de les Nacions Unides també va reclamar a Hamas contenció i respecte per la població civil.
Protecting civilians does not mean...
Protegir els civils no vol dir ordenar més d'un milió de persones que marxin on no hi ha refugi, ni menjar, ni aigua, ni medicaments, ni combustible, i després seguir bombardejant la zona. Estic molt preocupat per les clares violacions del dret internacional humanitari que s'estan fent a Gaza. I seré clar, cap de les parts d'un conflicte armat pot saltar-se el dret internacional humanitari.
Però aquests matisos no van apaivagar l'emprenyada de Benjamin Netanyahu, que, com deien, demana la dimissió de Guterres. De fet, poc després de la intervenció del secretari general de les Nacions Unides, el ministre d'Exteriors d'Israel, Eli Cohen, va cancel·lar unilateralment la reunió que tenia programada amb ell. Però el cert és que cada vegada són més les veus que de la comunitat internacional que demana a Israel que freni. Els Estats Units, el gran aliat israelià, ha matisat el seu discurs i llançat un missatge a favor de fer una pausa humanitària tal com ja havia proposat la Unió Europea. El secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, creu que calen mesures urgents perquè pugui arribar l'ajuda civil a Gaza, però de moment no arriba tota la que els habitants necessitarien. Egipte assegura que Israel continua frenant l'entrada de combustible pel pas de Rafah i l'Organització Mundial de la Salut alerta que ja són 6 els hospitals que han deixat de funcionar a Gaza perquè no hi ha combustible. En canvi, les forces armades d'Israel sostenen que a Gaza hi ha tancs amb més de 500.000 litres de fuel, però denuncia que els guarda Hamas i no permet que s'utilitzin per qüestions humanitàries. Tot plegat, com dèiem, mentre Israel continua bombardejant el nord de la franja, segons l'últim balanç que ha fet l'Autoritat Nacional Palestina, ja han mort gairebé 5.800 palestins des que va reactivar el conflicte ara fa 20 dies. I atenció a aquesta dada de la UNICEF. Dels gairebé 6.000 morts, 2.300 són nens. El pitjor és que les entitats humanitàries adverteixen que es podria disparar encara més si arriba la temuda invasió terrestre. I això mentre la resta de fronts de la guerra es continuen escalfant. Última hora des d'aquesta zona del conflicte tocada a la frontera amb Gaza. Corresponsal i enviat especial de RAC1, Salem Erguit.
Israel ha atacat aquesta nit dues posicions militars de Síria en resposta al llançament de projectils contra el seu territori. Segons Síria, han mort 8 soldats. Al mateix temps, a una batuda contra milicians, un dron israelí ha matat a 3 palestins a Jenin, Cisjordània, que cada dia és l'escenari de més enfrontaments. I a la franja de Gaza continua l'ofensiva aèria, mentre la força naval israeliana va neutralitzar aquesta nit l'intent d'infiltració de milicians palestins des de la costa de Gaza fins a la platja israeliana de Zikim. Fonts israelianes han dit a RAC1 que l'ofensiva terrestre és inevitable per eliminar completament el braç armat i el règim de Hamas a Gaza i que ho faran en el moment més adequat a nivell operatiu. Tot i això, depèn molt de la possibilitat de l'alliberament de més hostatges.
Com diu en Sala, el govern d'Israel admet que abans d'envair Gaza per via terrestre ha d'intentar alliberar tots els hostatges. L'exèrcit hebreu procura obtenir el màxim d'informació sobre les persones segrestades i fins i tot ofereix diners i protecció als palestins que donin detalls de la localització dels hostatges. De moment, Hamas n'ha alliberat només 4 dels 220 que té retinguts. Un d'ells, una octogenària que va tornar ahir a casa, explicava davant dels mitjans l'infern que va haver de patir. Assegura que la van maltractar diverses vegades, però mateixa que al cap d'uns dies els milicians es van començar a comportar i van acabar permetent que la visités un metge.
Lila. Un doctor venia cada 2 o 3 dies per veure com estàvem. I a més, també hi havia un paramèdic.
Tot plegat el mateix dia que Benjamin Netanyahu va rebre el suport del president francès Emmanuel Macron, que va proposar la creació d'un front multinacional contra Hamas com en el que el seu dia va posar fi a l'estat islàmic a l'Iraq i a Síria. La policia ha detingut a Súria, al Bages, un menor que es dedicava a distribuir pornografia infantil feta amb intel·ligència artificial. El noi de 17 anys feia fotografies des de la finestra de casa seva a menors, que en molts casos no tenien ni 10 anys, i després les modificava per convertir-les en continguts sexuals. Segons la policia, algunes de les fotos eren molt dures i n'hi havia un arxiu molt extens perquè el detingut feia 3 anys que s'hi dedicava. Ara està en mans de la Fiscalia de Menors. Per cert, que la violència masclista entre l'adolescència s'ha pràcticament duplicat en 4 anys, segons l'últim informe de la Fundació ANAR, que ha analitzat les trucades que rep a la seva línia d'ajuda, ha augmentat un 87%. En total, entre el 2018 i el 22, es van atendre més de 11.000 nenes i adolescents. En tots els casos, les víctimes són noies. Si cal prohibir les 3 modalitats més polèmiques dels correbous, arriba avui al Parlament de Catalunya. Una proposició de llei dels Comuns i la CUP, de la mà dels animalistes, vol vetar els bous embolats, els bous capllaçats i els bous a la mar. Els partits votaran aquest migdia l'esmena a la totalitat que el PP i Vox han presentat contra aquesta proposta. Si l'esmena no prospera, cosa per ara, que ara per ara és una incògnita i que sabrem aquest matí, s'acabaria votant la possible prohibició dels correbous. Esteve Giral.
Sí, incertesa hores d'ara, mentre els animalistes demanen a PSC, Esquerra i Junts valentia per arribar a votar al Parlament la prohibició de les tres modalitats més controvertides dels correbous. A les Terres de l'Ebre, mentrestant, hi ha un sentiment ampli, generalitzat d'indignació, davant del que molts veuen com una ingerència des de Barcelona. Recorden que ja hi ha una llei dels correbous al Parlament aprovada l'any 2010 per garantir el benestar dels animals, una llei que ara Cupaires i Comuns volen modificar per tal de vetar bona part d'aquestes festes. El delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador.
No es pot portar una votació al Parlament d'aquestes característiques en un tema que només ens afecta a nosaltres sense haver parlat en les Terres de l'Ebre. Perquè les Terres de l'Ebre ens mereixem aquest respecte.
Esquerra i socialistes no s'han mullat públicament mentre que Junts donarà llibertat de vot als seus diputats.
La família de l'exboxejador Xavi Moya acusarà d'homicidi imprudent els responsables de l'Ajuntament de Barcelona encarregats de la seguretat viària del tram del carrer Aragó, on fa 15 dies Moya va patir un accident mortal. L'exboxejador va xocar amb un separador del carril bici, un punt que, segons els advocats de la família, estava mal senyalitzat. Benet.
Segons els advocats de la família, l'accident de Xavi Moya només és un, el de pitjors conseqüències, dels molts que hi ha hagut tant abans com després en aquella intersecció. En aquell tram del carrer Aragó, el carril bici està interromput per unes obres i es reprèn més endavant, sense garanties de seguretat. L'advocat Daniel Bosseler lamenta que era molt clara la perillositat d'aquella instal·lació i per això parla de delictes com abandonament de funcions i homicidi imprudent.
Que el Xavi es troba amb una emboscada, amb una trampa mortal viària. Topa amb un únic element de cautxo, únic element de cautxo, que no estava senyalitzat, de color negre, quan era de nit. Aquí hi ha darrere una greu imprudència per part de l'auditor de seguretat o el coordinador de seguretat encarregat del tram d'aquella via.
Un cop personats a la causa judicial oberta, demanaran cridar com a testimonis altres víctimes d'accident en aquest punt. Per Bosseler, encara és aviat per decidir si també actuaran penalment contra càrrecs polítics de l'Ajuntament, però ell sí que creu que hi ha una responsabilitat política per impulsar una mobilitat que defineix com a ideològica i que posa en perill, diu, els conductors de cotxes i motos.
I a Barcelona no ho surt ahir a tocar de la plaça Catalunya per un arbre que es va desplomar. Va passar la ronda Sant Pere i va caure sobre una parada de taxis. De fet, en va aixafar un que estava aturat. Tot i que va ser molt aparatós, no hi ha ferits, perquè l'arbre va caure al capó. Parcs i Jardins ho està investigant després que a principis d'agost una palmera matés una noia al Raval i que les últimes setmanes n'hagin caigut mitja dotzena més a diversos punts de la ciutat sense causar sortosament ferit. Una quarantena d'estats dels Estats Units han demandat Meta perquè consideren que xarxes socials com Instagram i Facebook són addictives pels menors i perjudicials per la seva salut. Poca broma amb aquesta notícia, eh? 40 estats. En l'escrit, els fiscals asseguren que l'empresa ha estat mentint sobre l'impacte dels seus continguts en el jovent i acusen Mark Zuckerberg de desenvolupar un producte per convertir els adolescents de 13 anys en esclaus. Es tracta de l'esforç legal més significatiu de les autoritats nord-americanes per frenar l'impacte d'aquestes xarxes en la salut de l'infant. Atenció, perquè, per exemple, TikTok ja té més de 18 milions d'usuaris només a Espanya. 18 milions d'usuaris. És la primera vegada que la plataforma xinesa de vídeos curts fa pública la dada. L'empresa també assegura que el 70% d'usuaris a Espanya tenen més de 25 anys, sense entrar en més detalls. Però un estudi recent de l'Associació Mundial de Comunicació i Publicitat, IAB, revela que el 75% de joves d'entre 12 i 17 anys tenen TikTok, 75%. Mentre que d'entre 18 i 24, el 56%. I encara parlant d'aplicacions, Tinder introdueix una funció perquè els amics i la família facin del que vota. L'app de cites ha afegit aquesta nova funcionalitat perquè qui vulgui pugui tafanejar els perfils de les possibles cites i després hi doni l'aprovació. L'usuari podrà compartir el perfil d'un match potencial amb un màxim de 15 persones durant tot un dia i després rebrà les seves recomanacions. Espanya ha aprovat la primera vacuna contra el colesterol. Es tracta d'un fàrmac que s'ha d'injectar dos cops l'any i que permet reduir més d'un 50% el nivell de colesterol en pacients que tenen malalties cardiovasculars ateroscleròtiques. Traduït, les persones amb acumulació de lípids a les artèries. El fàrmac de Novartis està basat en la mateixa tecnologia que tenien, per exemple, les vacunes contra el coronavirus, l'ARN missatger. I així Atenció, Girona estrenarà ara per les Fires de Sant Narcís que arrenquen divendres un espai de calma dedicat a persones amb trastorn autista. Es tracta d'una zona de 200 metres quadrats al Palau Firal. L'objectiu és que puguin gaudir durant la Fira de Mostres d'un lloc lliure d'interferències sensorials. Bàrbara Julve.
Aquest serà un punt de relaxació davant del soroll habitual que genera les fires. Ubicat a la segona planta de l'equipament firal, l'espai calma estarà dividit en dues sales, una de 120 metres quadrats i una altra de 80. Hi haurà jocs sensorials i de lectures, sobretot amb llibres il·lustrats. La zona estarà aïllada i amb poca llum. També hi haurà un espai per al descans i auriculars que minimitzen el so. La vicealcaldessa Gemma Geis diu a RAC1 que la finalitat és obrir les fires a tothom.
Ningú quedi exclòs d'aquesta fira que tenim a la ciutat de Girona. Tan peculiar perquè és molt transversal i és un estil de fer molt gironí, per tant que tothom s'hi senti absolutament invitat.
És una iniciativa de l'Ajuntament de Girona i la Càtedra d'Autisme de la Universitat de Girona amb la col·laboració altruista d'entitats i empreses.
Demà obre les portes a Barcelona el Museu de l'Art Prohibit, únic al món. Pinta molt bé. Tothom que ja hi va anar a la inauguració diu que és una autèntica meravella. Només cal escoltar la visita que vam fer ahir al Versió RAC1. Està ubicat a la Casa Garriga-Nogués, a l'Eixample de Barcelona, Diputació amb Rambla Catalunya, que exposarà les peces d'art censurades que el periodista i mecenes Tacho Benet...